Són les 9 i 6. Molt bon dia, què tal, com esteu? És divendres i això sempre funciona, agrada. Som divendres, 23 d'octubre de 2020. Entomem aquestes 3 hores de ràdio de Magazín d'Alt i Baix Penedès des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. El Penedès en xarxa començarà avui amb la previsió meteorològica per al cap de setmana amb Pere Almendárez i a continuació la prèvia esportiva que a més avui inclou una entrevista de Tito Boada a Toni Ponce, primer nedador paralímpic que ja ha aconseguit el bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio després de signar una actuació brillant a les sèries mundials de natació paralímpica de Berlín. A 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, de les 3 que us oferirem al llarg del matí, i després del flash informatiu, la Clara Cols, actriu i codirectora de la sala Flyhar, ens farà recomanacions teatrals perquè la cultura és segura. A les 10 obrirem la segona hora amb una entrevista que avui dediquem a presentar la campanya Comerç de Vida, Comerç de Vila, que posen en marxa Sant Sadurní d'Anoia amb l'objectiu de posar en valor el comerç de proximitat. A 10:45, segona cita amb l'actualitat del Penedès i a continuació una segona entrega d'aquesta setmana de l'Agenda al Detall. Per tant, dues propostes més per al cap de setmana explicades amb més temps i amb més detall. Parlarem en primer lloc amb Isabel San José, directora de l'Escola Circell de Moja, sobre el conte La família Penellet i la caixa màgica que han escrit i dibuixat alumnes de l'escola. I també us recomanarem el doble concert de l'Escolania de Montserrat que té lloc aquest vespre a benefici de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca. En parlarem amb Xavier Freixedes de la Fundació PINAE. I a les 11, catifa vermella perquè arriben les estrenes cinematogràfiques. Parlem de cinema amb Freddy Contreras. Avui destaca una estrena d'Almodóvar, ni més ni menys. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, darrer flash informatiu i a continuació, per acabar setmana i per començar el cap de setmana, us proposem un maridatge de tardor que anirà a càrrec de David Bernet, cuiner del Vell Papiol de Calafell i del sommelier de Cal Ferro, Xavier Roig. Pendents també de tot el que passa més enllà de les nostres comarques, la informació generalista arriba a les hores en punt. El butlletí de les 9 i seguirà amb el de les 10, les 11 i les 12. Així respira aquest divendres 23 d'octubre de 2020, divendres de tardor, al Penedès en xarxa. Som-hi, comencem!
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
Com serà aquest divendres meteorològicament parlant i sobretot com serà el cap de setmana, ens ho explica el nostre home del temps, el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs de la situació meteorològica aquí al Penedès i hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta força estable després d'uns dies en què hem tingut un cel força gris aquí al Penedès, restes de la borrasca bàrbara que ha deixat importants precipitacions cap a l'oest de la península però que ha afectat de forma menys important aquí a Catalunya. Avui divendres ja esperem una jornada molt més estable aquí al Penedès. Encara a primeres hores del matí podem tenir restes de núvols, però ràpidament el vent de ponent i mestral escombrarà aquests núvols i tindrem una jornada de divendres, en principi, amb domini del sol. Ja no esperem precipitacions avui divendres aquí al Penedès. El vent de ponent i mestral, com diem, es reforçarà, especialment a partir de mig matí i migdia, i bufarà amb ratxes que localment poden ser moderades aquí al Penedès, arribant fins als 40 o 50 quilòmetres per hora. Les temperatures avui divendres, sense gaires canvis o mínimes una mica més baixes, mínimes entre els 14 i 17 graus en general i màximes que s'enfilaran fins als 18 i 21 graus. Pel que fa a la jornada demà dissabte, esperem una jornada radiant amb temps molt estable aquí al Penedès, ja que el sol serà el clar dominador del cel durant pràcticament tota la jornada. Pràcticament no tindrem núvols de cara a dissabte. La nit serà una mica més freda, mínimes entre els 10 i 13 graus als municipis de l'interior i entre els 12 i 14 graus al litoral. Les temperatures màximes dissabte sense gaires canvis entre els 17 i 20 graus. El vent bufarà de component nord o nord-oest al matí, girant a component sud o sud-oest durant la tarda amb una intensitat feble en conjunt. Si fem un repàs ja de cara a la jornada de diumenge, esperem l'aproximació d'un front atlàntic que ens arribarà a última hora de la tarda o ja cap al vespre. Diumenge vindrà marcat per un temps assolellat aquí al Penedès, però amb l'arribada d'aquestes bandes de núvols alts i prims a última hora de la tarda, que seran la prova d'aquesta aproximació d'aquest sistema frontal. El vent bufarà de component nord o nord-oest durant el matí, girant a sud-oest durant la tarda de diumenge amb alguna ratxa moderada puntual. Les temperatures diumenge sense canvis importants, mínimes entre els 12 i 14 graus i màximes entre els 18 i 20 graus. De cara a dilluns sí que esperem una notable baixada de temperatures amb el pas d'aquest front atlàntic i amb l'entrada del vent del nord que pot bufar moderat aquí al Penedès de cara a dilluns. De moment això és tot pel que fa al temps.
Els esports.
Quan falta un minut i escaig per arribar a un quart de 10 del matí, és hora de parlar d'esports, perquè és divendres i una de les cites indiscutibles sempre són els esports. Per això anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on saludem la companya Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs continuem amb les restriccions en les competicions esportives d'àmbit català. Ho anunciàvem ja la setmana passada. És una d'aquestes mesures que van entrar en vigor divendres passat i que tindrem instaurades com a mínim fins la setmana vinent. Per tant, tot això ens deixa amb molt poca activitat esportiva al territori. Amb tot, el que sí que tindrem aquesta setmana és un partit de futbol. Es tracta de la segona jornada de tercera divisió, on el Vilafranca visitarà diumenge a les 12 del migdia el camp de l'Europa. També tindrem partits en l'Hockey Lliga amb Noia, Calafell i Vendrell com a protagonistes. Cinquena jornada, doncs, dels equips penedesencs i per un Noia que es desplaça diumenge al Palau Blaugrana amb l'objectiu de rascar algun punt davant el que és segurament el millor equip del món. Diumenge a 2:15, el que serà, sens dubte, el partit de la jornada, aquest Barça-Noia. També es desplaçarà el Calafell, que visitarà demà a les 8 del vespre la pista de l'Igualada. Després de 3 derrotes consecutives, els de Pere Bari es buscaran una victòria balsàmica. I finalment, el Vendrell visitarà diumenge a partir de les 8 del vespre la pista del Mataró, en el partit que tanca aquesta cinquena jornada de competició. Ja en l'Hockey Lliga Plata, el Vilafranca, recordem, va haver de suspendre la setmana passada el partit que tenia davant el Manlleu degut a la Covid-19 i aquesta setmana ha anunciat positius en la plantilla i, per tant, confinament de l'equip que jugarà aquesta tercera jornada de la competició el proper 1 de novembre a 1:15 a Sant Just. I feta ja la prèvia pel cap de setmana, deixem ara pas a l'entrevista de la jornada que avui ens porta el company Tito Boada des de Ràdio Vilafranca.
Bon dia. Parlem de Toni Ponce. El nedador vilafranquí de natació adaptada va participar a les sèries mundials a Berlín. Aquesta és una competició habitualment amb 5 o 6 proves, però amb la situació actual s'ha quedat centrada a Berlín. Ponce va guanyar 8 medalles d'or i una de plata i va establir també rècords mundials i es va guanyar el passaport pels Paralímpics. Per començar, parlàvem de com havia viscut aquests 8 mesos de confinament.
Hem vist moltes invencions, no? Gent que es posava en una piscina amb una goma de resistència i nedar allà sense moure's, no? En el meu cas no tenia aquesta opció, tampoc l'hagués fet, crec, perquè no em veia bé amb allò. Llavors el que vam fer, el que dius tu, no? Molt de treball de sec, exigint-nos molt, amb un test de força mitjançant pues, videollamades amb l'entrenador perquè ens controlés cada setmana, cada dia parlant amb ell, i sobretot teníem que fer això, no podíem tirar la tovallola o dir, bueno, pues parem fins a nova notícia, no? I llavors jo crec que això també ha sigut important.
Entrenar, però sense saltar a la piscina, és dur psicològicament.
Primeres setmanes, clar, tothom pensava al principi que érem 15 dies, i va ser que no. Però, bueno, veies que passava una setmana, després una altra, i no sabies res perquè ningú tenia informació de res, i sí que era bastant frustrant, no?, de dir, bueno, estem entrenant, però per què estem entrenant, no? No, ja han eliminat totes les competicions internacionals, nacionals, a nivell català. Llavors no sabien què fer, però bueno, l'únic que feia aquell moment el nostre entrenador, part d'entrenador, va ser molt de psicòleg i dir-nos, bueno, nois, hem de fer això perquè el dia que ens diguin tirem endavant, estiguem preparats.
I ara repassem amb el vilafranquí que defensa els colors del Club Natació Sitges, les medalles, els temps, els rècords. Bé, vas cap a Alemanya, no sé, cap a Berlín. No sé si estaves convençut que t'emportaries 9 medalles o 100 medalles cap aquí. 9 medalles, són no. 8 i 9. Estaves convençut que això podia caure al mínim?
Bueno, aviam, jo no el sabia del 100% ni molt menys. Jo sabia que sobretot a les meves principals proves, que és la braça, sí que ja estaria lluitant molt bé aquests ors. I alguna més, no? Algun 400 lliures, també la veia bastant factible, però tantes ja et dic que no.
Comencem per la 100 braça, que diríem, el braça és la teva manera o el teu estil preferit, no? Fas rècord del món, aquí sí que no vas baixar per molt, perquè, esclar, els rècords mundials tampoc no es poden escurçar
no.
De 10 en 10, no? Hi havia 1.27.01 i ho deixes amb 1.26.80, estem parlant de dècimes,
sí.
No? Et vas sentir còmode en aquesta cursa?
Bueno, al principi, a la semifinal del matí, el temps va sortir discretet, vam fer 1.28, però sí que vam decidir amb l'entrenador de dir, bueno, anem forts quasi als 75 metres, però els últims 25 metres ens comencem a deixar una mica perquè no fa falta apretar tant al matí, no? L'important és classificar-se a la tarda. Llavors, bueno, al jugar-te-la una mica els primers metres, vam veure que vam fallar una mica, que vam sortir massa accelerats o no vam acabar de tenir la freqüència que nosaltres volem per anar als primers 25 metres. I això és el que vam millorar per la tarda, no? Treballar en el calentament, això, on el meu entrenador em pillava la freqüència, vale, has de començar així, no? I buscar aquestes sensacions. Però després, als últims metres, bueno, tenia el meu company d'entrenament al costat, sé més o menys com nada, sé quin ritme es va, i bueno, això que t'enxufes una mica, a part de la instal·lació, que és espectacular, doncs dius, bueno, a rebentar el que dongui, no? I quan em vaig girar i vaig jugar el temps, doncs no m'ho esperava. Sí que pensava que 27.2, 27.3, que és la meva marca, sí que la podia fer, però 26.8 realment em va sobtar.
Vas tenir rival aquí? Vas tenir algú que t'apretava? Perquè és bo, no? Tenir una referència
sí,
bona.
Sí, aviam, rival directe de categoria no, però rivals on tens uns temps importants, sí. Llavors veus que, bueno, són categories més altes que corren més que tu, lògicament, els veus allà davant i tindre una persona allà davant doncs et dona aquests últims metres d'apretar els dents i tirar, no? I llavors sempre aquestes referències de tindre algú, doncs, per fer una marca espectacular, va bé tenir aquestes referències.
Per tant, aquí fas rècord mundial, nou rècord mundial, 1.26.80, guanyes la mínima pels jocs, però aquesta diríem que era la primera sorpresa o la primera alegria.
Sí.
Guanyes també els 200 metres braça, amb 3.09, aquí fa rècord, no fa rècord, com va anar aquesta?
Bueno, aviam, sí, vam fer rècord mundial, estava en 3.12, vam baixar-lo a 3.09, vam patir molt aquella cursa, va ser per l'últim dia, els braços ja no em tiraven gens, però bueno, vam apretar el que vam poder, ens vam deixar tot allà, i realment doncs, va anar perfecte, no? Sí que em recordo patir molt els últims metres, però bueno, en aquests moments no hi ha una altra opció que tirar.
El tercer hort amb els 50 braces, sembla que li tens presa sí. La mida, no? Aquí potser una prova més explosiva, no?
Sí.
Com va anar? També vas fer hort, 40-08,
sí.
40-80.
Bé, aviam, molt a prop de la meva millor marca, no? 4 dècimes, sembla que la meva està en 44 i vaig fer 48. Bé, molt bé. Per no ser una persona que m'agrada la velocitat, a mi el meu cos no li agrada massa, però bueno, déu-n'hi-do el que vam córrer i ja et dic, és l'estil, com bé dius tu, que és el que més a gust estic nedant.
D'aquestes tres proves diríem que amb el 100 i amb els 200 ja tens mínima, Toni.
Sí, sobretot en el 100 metres braça. És la que més important és la mínima, que és fer al cap la prova que nedaré sí, als Jocs.
Bé, anem després amb més horts, els 100 metres esquena, 1:19:40. Mm. També t'agrada l'esquena, no?
Bueno, era un estil que també anàvem treballant, no tant com el crawl, com el crawl o la braça, no? Però bueno, aquesta prova em va servir més per baixar d'una vegada de l'U20, no? L'U20 sempre era la marca aquella que la tenies una mica travessada de tal, i mira, va anar rodó, al matí van fer 19:04, a la tarda 19:08, o sigui, realment baixar de l'U20 és el que ens enduem a casa, no?
I els 200 esquena, que també fa rècord d'Espanya, 2:53, per tant, estem parlant ja de rècords mundials i rècords d'Espanya, eh?
Sí, en el tema de l'esquena van baixar els nostres propis rècords que ja teníem ja d'abans i van millorar-los.
Aquí no hi ha mínimes o ja et serveix la primera?
Em serveix la primera, però en l'esquena no vaig arribar a fer cap mínima perquè tampoc és la meva principal prova.
Anem als 200 estils, rècord d'Espanya, 2:51:30, entrem en una altra disciplina.
Sí.
Et vas sentir còmode aquí?
Sí, quan nades als estils, si ets un bon bracista, els estils normalment se t'han de donar força bé, no? Perquè és on es guanya o es perd les curses en la posta de braça. I és una prova que m'agrada molt, ja que fas els 4 estils que existeixen i realment se'n dona bastant bé, no? I, bueno, no vam estar el més forts que voldríem, però realment el resultat, per com estava i nedant l'últim dia aquesta prova, realment va sortir molt bé.
I el 7è i 8è hort, els lliures, els 400 i els 100 també amb rècord espanyol, no?
Sí. Sobretot, la meva prova és el 200, però aquest cop vam decidir no fer-lo.
Per què?
Perquè tampoc no volem nedar tantes proves on sempre hem d'estar allà davant, no? Després, també, a vegades, et ve de gust nedar altres proves, no? I el 400 és una prova llarga, molt llarga, però, bueno, feia temps que no la nedàvem i vam dir, pues, ens l'anem a jugar. I va sortir molt bé. I els 100 metres lliures també vam igualar la millor marca que tinc, baixant-lo un palet per aconseguir una mica més aquest rècord d'Espanya.
I vas acabar amb plata, no? Amb 50 metres esquena, aquí no hi va haver rècord.
No, aquí no. Aquí l'esquena, velocitat, se'm dona una mica pitjor i, a part, hi ha molta gent escanista que corre moltíssim.
Bé, és complicat també dominar tots els estils, diríem, no?
Sí, sí, o sigui...
Algun t'has de decidir, diríem.
Clar, no, sempre nosaltres no estem treballant mai. O sigui, una dona nedarà totes les proves, perquè, fi al cap, la musculatura no l'entrenem per això. L'entrenem per les proves on ets més competitiu, no? Nosaltres preparem sempre davant nostre està el 100 metres braça i el 200 metres lliures. Que nedarem altres coses per desconnectar, això sempre és important fer-ho, però no preparem altres proves que no siguin aquestes.
Aquí no hi havia relleus, Toni?
No, aquí no.
Bé, parlem del futur. S'ha fet ja una prova, almenys, d'aquestes sèries mundials, i ara una mica cap on enfoques el teu futur, no sé si immediat o no.
Bueno, ara a curt plaç, molt curt plaç, ara el mes que ve pujarem 21 dies a Sierra Nevada a fer una concentració, la primera de la temporada aquesta, i, bueno, bàsicament a entrenar, a exigir-nos una mica bastant, que dic jo, i això és el primer que faré, no? Una concentració de 21 dies en altura. Després baixarem al desembre, i al desembre, si tot va bé, hi ha un campionat de Castelló, on és un campionat inclusiu, que li diem, on nedem entre olímpics i paralímpics, i també és una mica una aposta per aviam com estem competint. I després, si tot va bé, acabarem el campionat amb campionat d'Espanya, abans d'acabar l'any, a Oviedo.
I després hi ha el campionat d'Europa, també, no?
Sí, això ja passarem al 2021, que de moment està sobre la taula aquest campionat d'Europa a Funchal, Madeira, i això al maig, i després ja segurament alguna més hi haurà per allà al mig, potser Berlín del 2021, o altres sèries mundials, i després, clar, tothom espera la gran cita aquesta dels Jocs Paralímpics.
I quin seria l'objectiu dels Jocs, si parlem de medalles, Toni? Perquè bueno, imagino, jo no ho sé, però amb un rècord mundial, no, jo no dic que tinguis garantia de medalla, no? Però podi potser sí.
Aviam, si la idea... Clar, la idea és entrenar i arribar amb la millor versió, no? Jo considero que si fem ara aquests temps hem de baixar més encara, no? Costarà, però jo considero, i sempre parlem amb el meu entrenador, que mínim hem d'estar en aquestes marques, en l'1.26, perquè hi ha un rus, hi ha un xinès que no et pots refiar mai d'ells, no? Si estàs en aquestes marques, al podi, per lo menys et pots estar allà lluitant amb ells, no? I després faltarà aquests últims metres, aviam qui s'avança una mica més i toca primer aquesta placa.
No sé, tampoc no fa tants anys, no? Que bueno, ara ja n'han passat d'any, no sé,
sí,
que
ja
deu fer
ja
8 o...
Bueno, des del 2013 que vam començar.
Sí, per tant, ja porta 7 anys. Hi ha data de caducitat aquí o encara estàs... Ho dic una mica per tot aquest esforç, no?, que tens que combinar... Sí. El treball, semiprofessionalització... hi ha data de caducitat, Toni?
Bueno, de moment no ens ho plantegem. De moment ara ens plantegem pas a pas, ens plantegem aquests Jocs de Tòquio, després ja en seurem, s'ha de seure... És una decisió que no solament és meva, és amb entitat familiar, juntament amb la meva dona, què opinem, què fem... De moment tenim bastant clar nosaltres dos el que volem fer, no? Mínim volem arribar segurament que a França, o sigui, a París quedaran 3 anys perquè ja ens han menjat un aquí per tot el tema de la pandèmia. I mínim jo crec que si puc arribar a nivell, el cos, la discapacitat m'ho permet, que no anem degenerant massa ràpid, que de moment tot sembla que pinta bé, a París volem arribar.
De moment, el mes d'agost, Tòquio. Posteriorment, i al cap de 3 anys, París. Fins aquí aquesta entrevista amb Toni Ponce, medallista, molt medallista, multimedallista, a Berlín.
Gràcies, Tito i Toni, per aquesta conversa, per compartir amb nosaltres aquests plans de futur. Ens queden un parell de minutets per 9:45 per les notícies i arribarem amb l'Ariadna Grande i Positions. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. The nigga I love on a Monday. Positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in a better room. I don't need a lift, they say I'm living through hoops. All my love infinite, nothing I wouldn't do. But I won't do. Switching for you. Perfect, perfect. You're too good to be true. But I get tired of running. Fuck it, now I'm running with you. With you. So boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. Make love, love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for you.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca presenta les seves bones pràctiques sobre rehabilitació en el marc de la jornada Urbact sobre polítiques d'habitatge a Europa. Ahir al matí es feia una jornada tècnica sobre el futur de l'habitatge a Europa organitzada des del programa europeu Urbact i en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca que participa en aquest programa. De fet, la jornada s'hauria d'haver fet a Vilafranca de manera presencial, però l'actual moment ha provocat que es fes de forma telemàtica. La benvinguda anava a càrrec de l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, que recordava que l'accés a l'habitatge continua encara sent un problema greu avui dia. Una situació sobre la que cal continuar insistint, ja que des de les administracions superiors no s'ofereixen gaire solucions ara per ara i des dels ajuntaments es va fent com es pot. Ha posat en valor el projecte Vilafranca Inclusió, que es fa a la capital de l'Alt Penedès a nivell de rehabilitació d'habitatges, i ha destacat la importància de participar en projectes europeus com Urbact per tal de compartir experiències i coneixements que permetin avançar en aquest camp. Desmantellat a Calafell un cultiu amb 259 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge. La Guàrdia Civil i la policia local de Calafell han desmantellat una plantació interior de marihuana a un habitatge situat a Segur de Dalt. S'han intervingut 259 plantes amb un pes de 31 quilos i material de conreu. I s'ha interrogat en qualitat d'investigada una persona resident a l'immoble que ha quedat en llibertat a disposició del jutjat de guàrdia del Vendrell. La investigació havia començat al febrer quan, gràcies a la col·laboració ciutadana, amb dos cossos havien tingut sospites de l'existència de la plantació. El dispositiu de vigilància dels darrers mesos va aportar indicis, una forta olor a marihuana i la presència d'estris relacionats amb el conreu al garatge de l'habitatge. Per tot plegat, s'ha identificat a la persona resident, la qual, un cop informada dels indicis obtinguts, ha col·laborat de forma voluntària amb les forces de seguretat, facilitant l'accés al garatge on hi havia la plantació. La singularitat d'una gota de vi penedès és l'eix del darrer espot de la DO Penedès. La denominació d'origen penedès ha iniciat una nova campanya que s'allargarà fins a finals de desembre amb l'objectiu d'enfortir el consum de vi del Penedès de cara a les festes nadalenques. Aquesta acció se suma a l'estratègia que la DO va iniciar fa uns mesos per potenciar el reconeixement i prestigi dels cellers i impulsar el consum de vins penedès entre el públic final davant d'una època que no està sent fàcil pel sector. La denominació d'origen penedès aposta per un espot on es destaquen la personalitat, singularitat i qualitat dels vins penedès, prenent com a protagonistes les particularitats i diversitat de les gotes presents a diferents processos de l'elaboració del vi i que en forma de metàfora expliquen la gran diversitat i personalitat dels vins penedès. El resultat és un audiovisual de 30 segons que interpel·la directament el consumidor final. I acabem explicant-vos que les visites guiades al conjunt d'Olèrdola no s'aturen i aquest diumenge es podrà conèixer com era la ciutat medieval. Aquest diumenge es pot seguir la visita a Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès. Programada a partir de les 12, l'activitat ens remet a principis del segle X, quan el comte Sunyer va impulsar la creació d'una ciutat al sud del Llobregat. Amb aquesta visita es pot descobrir com era la vida a Olèrdola fa mil anys i quin van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins a la proclamació de Mir Geribert com a príncep d'Olèrdola. A l'interior de les muralles es visitaran punts emblemàtics com l'església preromànica de Sant Miquel, mentre que a l'exterior es podran conèixer amb detalls les restes de l'església de Santa Maria al Pla dels Albats. La visita és gratuïta i té una durada estimada d'hora i mitja. Les places són limitades i es recomana reservar anticipadament a mag.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Els divendres són més divendres i tenim la secció teatrera que ens acosta l'actriu i codirectora de la sala Flyhard, la vilafranquina Clara Cols. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
Ens estrenàvem aquesta temporada fa cosa d'un mes, amb unes condicions, i tornes ara i les coses han canviat. Per exemple, els teatres barcelonins i de l'àrea metropolitana hi havia un aforament del 70%, aquí al Penedès s'havia mantingut l'aforament dels 50 i ara tothom torna a estar als 50.
Exacte, exacte. Sí, home, ja preveiem que hi haurien moviments en aquest sentit. Vull dir que vam engegar amb el 50%. Poc temps després ja vam passar el 70 i va ser una alegria, però ja sabíem que d'alguna manera això podia moure's. I res, tu adaptar-nos a la situació i d'alguna manera, doncs, sí, fer l'esforç per fer-ho i per poder seguir amb les sales obertes, que la gent pugui venir. I realment, o sigui, la sensació és curiosa, perquè hi ha tot un protocol, no? Hi ha tot un ritual ara previ a que comenci l'espectacle, no?
Ara has d'anar-hi amb més temps al teatre.
Exacte.
Hi ha qualsevol espectacle cultural.
Sí, sí, hi ha com certa fredor, no? Que entres tal, tampoc et pots saludar, i és com especialot tot plegat, però un cop t'has assegut, a banda que també té coses bones, no? Per exemple, ma mare em deia l'altre dia que ella tampoc no li agrada molt les aglomeracions i cada cop trobar-se en una platea amb dos butaques al costat i costat lliures, d'alguna manera a ella també li agradava, no? I vull dir que mira, també hem de trobar la part positiva de tot, i sí que és cert que un cop s'apaguen les llums i comencen els espectacles, és un moment ja que resulta molt catàrtic, no? Poder compartir aquest moment amb els espectadors, no? I entrar dins d'històries que et fan una mica sortir de la rutina, del dia a dia, una mica del monotema. I jo recomano molt aquests dies a la gent que té reticència, que l'entenc perfectament i que, vull dir, s'han de prendre totes les mesures, però que un cop entres a la història, al cap de 5 minuts te n'oblides, veus altres mons, altres realitats i surts d'allà, doncs, amb una energia renovada per afrontar el dia a dia. Vull dir que jo recomano molt, hi ha un punt, així com també sortir, no?, fora, a l'exterior, natura, però, ostres, donar confiança a aquests espais, perquè de cop és això, te'n vas a un altre món i surts renovat, segur.
La cultura segura, que reivindica tant i tant el sector, nosaltres ens hi afegim i, com deia la Clara, a banda de la parafernàlia d'abans i després, un cop ets assegut i s'aixeca el taló, la vivència és la de sempre i molt més productiva, com tu deies ara mateix, perquè necessitem d'altres històries, de desconnectar, de passar una bona estona, de carregar piles per afrontar el dia a dia.
Sí, sí. Sí, hem tornat a donar valor a aquestes coses. Vull dir que penso que té un plus. O sigui, encara és més, surts d'allà valorant encara més aquests petits moments, no? Vull dir que aprofitem a més la cartellera, ara mateix està molt plena de coses molt interessants. Vull dir que aprofitem aquests dies per fer cultura i per sortir una miqueta del nostre món.
Com diu la Clara, la cartellera està a petar, hi ha moltes propostes, moltes estrenes, moltes ganes de fer coses, costa triar i remenar. Ell ens ha garbellat una miqueta i ens porta unes quantes propostes, com una estrena amb majúscules, Smiley.
Exacte, exacte. Jo us ho vaig apuntar l'altre cop que vaig venir, però ja aquesta setmana s'ha estrenat oficialment la segona part de Smiley, que era aquella comèdia de Guillem Clua que va tenir molt d'èxit fa uns quants anys, i ara em presenta una segona part. Recordar-vos, Smiley era un espectacle, era una comèdia romàntica, més a més, allò a l'uso, no? Però la peculiaritat era que estava protagonitzada per dos nois i llavors ens endinsava en el món gay, no? A més, de forma molt divertida, amb uns apunts a públic, al públic heterosexual, no? Quan parlaven de segons quins temes, no? De molt de la comunitat, doncs feien un trencament de l'obra i parlaven a públic per explicar-nos a la resta, no?, una mica de què anava tot això. I realment va ser una obra que va connectar amb un públic molt diferent, no? Va ser com, per un cantó, tota la comunitat gay se la va agafar com en plan activista i després també va obrir, o sigui, connectava molt amb tot el món, un públic com molt ampli, no? Recordo que es va estrenar a la Flyhard, vam tenir la sort d'estrenar-la a la Flyhard i després va passar pel Lliure i també pel Capitol. I recordo molt platees, o sigui, molt heterogènies, o sigui, des del grup de tietes, amb el bon sentit de la paraula.
Que unes tresines.
Tresines de teatre, sí, saps? Sí. El grup d'amigues que van molt al teatre i disfrutaven moltíssim amb aquesta comèdia. A més, això no ho sabia, però sí que sabia que l'obra s'ha estrenat en molts països diferents, se n'han fet moltíssimes traduccions a tot el món. I avui m'he assabentat que el Guillem Clua, de fet, ha cedit els drets en les produccions d'alguns països, com per exemple d'alguns països de l'est, que ara mateix tenen com certa problemàtica, no?, amb tots els drets de la comunitat LGTBI, ha cedit gratuïtament els drets perquè en aquests països es poguessin representar aquestes obres per intentar d'alguna manera, intentar doncs, que aquesta situació es reverteixi, no? I m'ha semblat molt interessant. I ara s'estrena la segona part d'aquesta comèdia romàntica.
Es diu Smiley igual?
Smiley després de l'amor. La primera era una història d'amor i ara és després de l'amor. I és una comèdia molt divertida, molt petarda, molt ben interpretada pel Ramon Pujol i l'Albert Riola, que ja feien duet a la primera part. I res, realment és el que comentàvem abans, una obra d'aquestes terapèutiques de riure, de passar-s'ho molt i molt bé, que estaran a l'Aquitània unes quantes setmanes. Vull dir que us recomano molt que la aneu a veure.
Aquesta sala, l'Aquitània, s'ha reinventat, no? S'ha reformulat, té un equip artístic nou al davant i busca un camí propi.
Sí, d'alguna manera, l'Aquitània, per les persones que no la coneguin, és on hi havia l'antiga Filmoteca de Catalunya i és una sala que ara una miqueta vol com recuperar l'espai que s'ha perdut a nivell de circuit barceloní, l'espai que hi havia el Capitol o la Sala Muntaner, aquest tipus de produccions, que clar, quan van tancar aquestes dues sales es va quedar un buit, i ara d'alguna manera l'Aquitània està agafant aquest tipus de producció, una producció com comercial però de qualitat, no?
I cuidant també el teatre contemporani. Ah,
exacte, i estan buscant, han fet una línia bastant coherent aquest any i bueno, desitjar-los que els hi vagi molt i molt bé. Realment és un vull dir que ha quedat un buit a Barcelona en aquest sentit i jo tinc la sensació que l'Aquitània agafarà tot aquest públic, aquestes produccions i les faran créixer molt. I amb Smiley, doncs clar, és una bona carta per iniciar aquest projecte.
Aposta segura.
I tant, segurament. Una sala més, home, sempre és una sala que ja funcionava, però que realment ara s'hi han posat amb moltes ganes i desitjar-los això, que els hi vagi el millor possible.
Tanquen sales, d'altres obren o potencien el teatre, per tant, quedem una mica empatats, potser?
Sí, jo penso que sí, que d'alguna manera el circuit es va alimentant, no? Es va equilibrant, i sí que és cert que hi ha hagut ara, evidentment, una baixada del públic. També hem de ser francs, el públic teatral no és un públic molt jove, vull dir, és una franja d'edat de mitjana alta, i ara mateix ho estem notant, que clar, hi ha una sèrie de gent, els 70 anys, o una mica menys inclús, que no estan anant tant al teatre. I és una cosa que haurem d'anar veient, perquè clar, és un públic que ens venia molt i que ara doncs, no està venint, òbviament, per la situació. I haurem de veure aviam què passa i també com els hi podem oferir, perquè gent que consumia molta cultura i que segur que tenen també la necessitat de seguir-ho fent.
Ho troben a faltar, segur.
Segurament, i hem de trobar com vies per fer-los arribar.
I al mateix temps intentar acostar els joves al teatre, que fa anys que bregueu en aquesta direcció.
Exacte.
Però costa.
Costa molt. Però bueno, hi ha moltes propostes i ara us en volia com presentar tres més, que a més coincideixen que estan escrites per tres dramaturgues no molt conegudes, i mireu, les anomeno perquè així també us vagin sonant. Són tres produccions bastant diferents. Una és de la Caral Riera, que estarà a la Sala Atrium des del 14 d'octubre fins l'1 de novembre, i és molt peculiar perquè són dos monòlegs però que parteixen del mateix text. Ella ha fet un sol text a partir de la història de Hamlet, i és el mateix text que està interpretat uns dies per una actriu i uns dies per un actor.
Que bona!
Sí, el mateix text exacte, eh? I uns dies, diguéssim, és Ofèlia, que explica la història, i uns altres dies és Hamlet.
Els dos punts de vista.
Exacte, però és el mateix text exacte, però clar, que canvia molt segons si és una dona o un home que l'interpreta.
Però el text dius que és el mateix.
És el mateix, és exactament el mateix. Vull dir que és un experiment molt, molt interessant d'aquesta dramaturga, la Caral Riera, que ja fa molt de temps que va treballant, però que no és molt coneguda. I també us convido a que el dia 1 de novembre es poden veure els dos monòlegs seguits. A dos quarts de sis i a les 8 podeu veure'ls seguits. I si no, un dia fan un i un dia fan l'altre. Però m'ha semblat un experiment molt, molt interessant.
És un exercici molt bo, no?
Sí.
El mateix text, però hi poses un home o una dona.
Exacte, i a veure
com canvia.
Com canvia.
Si canvia.
Sí.
Segurament sí.
I tant. És un text premiat i es diu De Dol. I és aquesta nova aproximació al conegudíssim Hamlet, no? Però trobo que és molt interessant. A més, si afaregeu una miqueta la pàgina web, això ho fan a la Sala Atrium, veureu que la imatge també està molt cuidada, les fotografies han fet com aquests jocs, no?, que han ajuntat les dues cares dels protagonistes, però està tot molt cuidat i penso que pot ser un bon experiment.
I ens quedem amb aquest nom, Caral Riera.
Caral Riera, sí, sí, sí.
Jove dramaturga.
Exacte. Un altre nom, Denise Duncan, que està a la Sala Beckett, és autora resident de la temporada passada, de la 19-20, no va poder estrenar la seva obra i l'estrena ara, que es diu El combat del segle, que s'estrena ja aquesta setmana i estarà fins a mitjans de novembre. I El combat del segle és una història que... és un boxejador, una història d'un boxejador real, que va ser, que es deia Jack Johnson, que va ser el primer boxejador negre que va guanyar el campionat mundial dels pesos pesats. I a partir d'aquesta història, doncs ella crea una història nova d'aquest personatge que arriba al paral·lel barceloní i, bueno, viu una sèrie de situacions que també el porten a fer flashbacks cap al seu passat. I és una, també una proposta molt interessant de la Denise Duncan, que és una dramaturga que també està treballant molt darrerament. A més, sempre intenta, doncs, posar aquest punt, no?, de racialització, de, bueno, de posar en escena altres històries, altres personatges, una miqueta sortint del que és més habitual. I com a cosa interessant que us volia proposar, vaig xafardejant, ho vaig descobrir, a totes les sales ja fa molt de temps que es van fent postfuncions, funcions especials, amb xerrades posteriors, etc etc. I, per exemple, a la Beckett també ho fan, i hi ha un dia que hi ha una postfunció amb l'equip de l'obra i la Cathy Say, que és una de les Say Sisters, que parlen una miqueta de tot el procés de creació i de temes que se'n puguin derivar.
I actua la Cathy
Say? No,
aquesta vegada no.
No, només participen en aquesta postfunció. I un altre dia, m'ha semblat molt interessant, hi ha una postfunció amb l'il·luminador de l'espectacle.
Què dius ara?
Per parlar del... Que igual, o sigui, t'ha d'agradar, evidentment, potser és pensat per professionals, o bueno, per gent que li pot interessar el tema.
Home, és curiós, és el gran tapat, no?
Exacte,
sí. Ell que dona llum.
Sí, sí, sí. Doncs fan un postfunció amb l'il·luminador perquè ens expliqui una miqueta com es genera un disseny de so, un disseny de llums, i em va semblar com molt, molt interessant.
Home, és una feina vital.
Totalment, absolutament, sí, sí, sí.
Molt amagada, molt tapada.
Molt tapada, però que és fonamental. I que és molt... O sigui, és màgica, eh? Et pot transformar absolutament una escena. Vull dir que, mira, m'ha semblat interessant. Quedeu-vos amb aquest nom, també, Denise Duncan.
Denise Duncan. I ens parlaves de tres dones, ens queda la tercera.
Sí, l'Aina Tour, que està vinculada a la Beckett, ella forma part de l'equip directiu de la Beckett, però en aquest sentit ara us en parlaré com a dramaturga. Estrena un text seu que es diu Una galàxia de luciérnagas al Maldà, que és un espectacle que s'ha de veure al Teatre Grec, però que, com que hi va haver aquestes modificacions, està a dins del Grec, però es veurà ara aquest proper mes.
Clar, el Grec continua fins a final d'any, no?
Sí, perquè han fet tot un circuit que es diu de Grec a Grec, que estan tot de produccions que s'havien d'estrenar a l'estiu, però que s'aniran estrenant durant tota la temporada, dintre del marc del Grec, però durant tota la temporada aquesta que ve.
I parla'ns, doncs, d'aquesta galàxia de luciérnagas.
Doncs és un text d'ella a partir d'una experiència personal. Ella era cooperant fa molts anys i va viure una espècie de segrest quan estava cooperant en un país llatinoamericà, i explica la seva experiència en aquest sentit. Està interpretat per Anna Alarcón, una actriu que té una força increïble, i és un espectacle que té molt, molt bona pinta. I també hi ha un dia que fan una postfunció, el 19 de novembre, amb Jordi Armadans, que és un politòleg i periodista de Fundipau, que també pot ser molt, molt, molt interessant per parlar tot el tema dels cooperants i res, que té molt bona pinta, estarà al Maldà.
Aquestes tres propostes signades per dramaturgues són propostes petites, no?, de petit format.
Sí, 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 sí. La de la Beckett seria mitjà format, ja són uns quants actors, els altres eren dos monòlegs, que també sempre és xulo veure actors enfrontant-se sols a l'escenari amb tot amb el que suposa, no?, de sortir allà.
El repte, sí, sí. I es pensa també en el públic familiar, en els més menuts de la casa.
Sí, 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 que sempre se'ls ha de també de cuidar i d'alimentar espiritualment. El SAT Teatre, que ja sabeu que sempre us parlo de produccions que es veuen allà, vaig veure que hi havia un espectacle, una companyia que no coneixia, que es diu Ana Daura, Teatre Visual, i fa un espectacle inspirat amb l'artista Paul Klee, que ja sabeu que és aquest artista que té quadres amb molts colors, formes diferents, bueno, doncs una... Es veu que ell va dir, Paul Klee, un dibuix és una línia que surt a passejar. I a partir d'aquesta premissa, aquesta companyia ha fet una aproximació a la seva obra a partir de la dansa, de la màgia, dels objectes, de les titelles, fan servir també llum negra, i és un espectacle a partir de nens de 3 anys, molt visual, vull dir, no hi ha una història pròpiament a nivell dramatúrgic, bueno, però que és, he vist el tràiler, realment és molt embolcallador. No saps si estàs veient dansa, si estàs veient màgia o estàs veient tot. I a més també hi ha música en directe. He vist que el violinista de... Ai, com es diu aquest grup? El grup... Ara no em surt.
Ostres. Ja sortirà, sí, no te moïnis.
Doncs hi ha música en directe també.
Home, quin luxe.
Sí, sí. I aquesta obra està uns quants caps de setmana, de novembre i d'octubre, l'últim, el 31 d'octubre, i 5 diumenges de novembre, al SAT Teatre.
I una segona proposta.
Sí, us volia proposar a Sopa de Pedres, d'en Gruna Teatre. En Gruna Teatre és una de les companyies que fan produccions de familiars de més qualitat del país, considero, i sempre estan fent gira, ara en tenen una miqueta menys, però, per exemple, aquest mateix cap de setmana, així d'última hora, si voleu un planillo, us aneu d'anar al Vallès, però fer una escapadeta així segura, diguéssim, entreu al cotxe, ben bé, perquè avui entreu. Estan dissabte a les Franqueses del Vallès i diumenge a Parets, fent aquest espectacle que es diu Sopa de Pedres, que tracta el tema dels refugiats, de les migracions, i sempre aproximat als més menuts.
Clara, i recomanacions a banda, la Flyhard té una relació, un conveni especial amb el Teatre Cal Bolet de Vilafranca i aneu portant molts dels vostres espectacles. A vegades, abans de començar la gira, passeu per aquí per acabar-los de donar forma. I això passava el cap de setmana passat amb Lo Nuestro, que va anar molt i molt bé.
Sí, sí. No, realment sempre és un plaer estar aquí a Vilafranca. I, a veure, hi va haver un punt perquè vam pensar, som una mica agafes, perquè Lo Nuestro l'havíem de portar a la primavera.
Sí, ha estat reprogramat, no?
Exacte, va ser just quan va patar tot, diguéssim. I clar, aquesta setmana que es començava a parlar, no?, que si dels aforaments què passaríem, dic, com ara ens anul·lin això ja? O sigui, és que Lo Nuestro està agafada. Però no, l'estatge va anar molt bé. A més, sempre és molt agradable estar aquí. Hi ha un equip humà i tècnic al Bolet i, bueno, a l'auditori, que és una passada, que realment no t'ho trobes a tot arreu i ens ho posa tot molt i molt fàcil. I va ser molt, també, aquest punt catàrtic, eh? A més, és una obra molt, molt divertida, que, a més, connecta molt amb tothom, perquè és una comèdia familiar d'un cap d'any, vull dir que tothom s'hi sent molt, molt identificat.
Com més allò, família pobra, no, humil,
ah,
però no pobra.
Ah, exacte.
Humil, però no
sí,
pobra,
sí,
els
sí.
Guerrero, no?
Sí, sí, els Guerrero Fernández. I bé, va anar realment molt bé. Vam estar molt contents, molt a gust, i ara vam iniciar la gira aquí a Vilafranca, ara en tenim unes quantes funcions més, esperem, creuem els dits per poder-les fer totes.
I portareu, abans de final d'any, alguna altra obra?
Sí, portarem Instruccions per enterrar un pare, que és l'obra que també tenim ara en cartell a la Flyhard, que estarà just abans de Nadal, i que és aquesta segona obra de la Carmen Marfà i el Iago Alonso, que ja van fer Ovelles, i ara ens porten aquesta comèdia dramàtica sobre, bueno, també les dificultats, una mica monotemàtic, de humils, però no pobres, o bueno, quasi pobres.
Tenim una beta aquí.
Una beta, sí, que cada cop crec que anirà més això, d'una família que no pot pagar l'enterrament del seu d'un familiar i se les empesquen per poder-ho fer, però ho tracten d'una forma molt tendra, molt, molt bonica, també molt divertida, amb tres actors que estan molt i molt bé.
Clara Cols, com sempre, és un plaer escoltar aquestes propostes, aquestes històries que ens recomanes que podem gaudir al teatre, perquè la cultura és segura.
I tant, i tant.
Moltes gràcies i bona setmana.
Merci, que vagi molt bé.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Arribarem a les 10 del matí amb una estrena en majúscules que ha sortit avui del nou treball de Bruce Springsteen, que diu que encara té moltes ganes de cremar escenaris, The Power of Prayer, el poder de la pregària. Baby, that's the power of prayer. Summer night, summer's the night.
Worship of grace, I'm holding hearts, I'll play. the door. This magic moment drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer.